21 anys amb tu.
Bon vespre, Leas. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els controls tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 649 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 15 de març de 2026. I bé, varen dir que estiríem a sobre i així ho feim, perquè ara diuen que el proper dia, el 1 d'abril, serà llançada a l'espai aquesta missió Artemis 2, que durà per primera vegada en més de 50 anys una altra vegada éssers humans cap a la Lluna. No ho fan en intenció encara d'aterrar allà, però sí com a primera passa. Ho deim tot això perquè és una missió que s'ha ajornat un caramull de vegades per diferents motius i que veurem si aquesta vegada ja a la fi va de bo. Seguirem a sobre i jo crec que pot més que afegir damunt d'això, si un cas feim cinto sumari i començam.
Idò, començarem aquest programa 649 de Font de Misteris parlant del que possiblement sigui el document més antic que se conserva a Mallorca. Us anirem fins al Museu Bíblic per conèixer-lo. El Contes i Rondalles d'Anna Irene Font coneixerem del llibre Rondalles i Agendes de Santanyí d'en Cosme Aguiló, historieta anomenada Els dimonis boiets del pont d'en Bandera. També coneixerem una curiosa i sorprenent història ambientada en el Madrid de principis del segle XVIII i que mos endinsa en un misteriós cas de follets. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-16-69-52. Ho repetim, 659-16-69-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema DAB Plus, ho podeu fer també a ib3.org i a l'app d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors. En el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com. Thank you.
i donam ara la història més antiga de la mà d'en Sergio Rigo i la seva secció Mondiversos. Bé, més que la història més antiga, jo crec que gairebé hi ha la prehistòria, si l'entenem com a l'aparició dels primers escrits. Així que, quan vulgui, Sergio Rigo.
Idò, quan pensam en el document escrit més antic, conservat a Mallorca, en el cap, ens pot dur immediatament a l'edat mitjana. Podem imaginar en algun pergamí monàstic, una escritura notarial dels primers segles del Regne de Mallorca, o pot ser qualque text de l'època islàmica. Per a la realitat, és molt diferent. Avui, en Mondiversos, anem a conèixer el document escrit més antic que avui se conserva de Mallorca, i que no va ser redactat ni en llatí ni en àrab, i tampoc no va ser escrit a la Mediterrània Occidental. Va ser escrit fa més de 4.000 anys a Mesopotàmia. Se tracta d'una petita tauleta d'argila escrita en cuneïforme, conservada actualment en el Museu Bíblic del Seminari de Mallorca. I segons l'estudi d'en Francesc Ramis Darder, aquesta peça pot considerar-se en tota probabilitat el document escrit més antic que se guarda a l'illa. La tauleta és una peça molt modesta, un petit fragment d'argila en signes impresos amb un punxó, però el seu valor històric és enorme, perquè va ser escrita cap al segon mil·lenni abans de Crist, en el context de les civilitzacions de Mesopotàmia. Com és possible que un document produït a milers de quilòmetres de Mallorca acabés formant part del patrimoni cultural de l'illa? I ja per respondre a aquesta pregunta, hem de viatjar primer fins a finals del segle XIX, en un moment de renovació cultural i intel·lectual dins la diòcesi mallorquina. Allà apareix una figura decisiva, el bisbe Pere Joan Campins. L'arribada d'objectes arqueològics procedents de l'Orient Antic a Mallorca no va ser fruit d'un col·leccionisme casual. Formava part d'un projecte cultural concret impulsat a finals del segle XIX. L'any 1898, el papa Lleó XIII nomenà bisbe de Mallorca en Pere Joan Campins i Barceló. El seu episcopat coincidia amb un moment de transformació dins el pensament catòlic europeu, que començava a impulsar una renovació dels estudis bíblics basada en criteris històrics, filològics i arqueològics. Campins assumí plenament aquesta orientació. El seu objectiu era modernitzar la formació del clergat mallorquí i situar els estudis eclesiàstics en sintonia amb el nivell acadèmic de l'època. Per aconseguir-ho, impulsar una profunda reorganització del Seminari Diocesà de Mallorca. El mateix any de la seva arribada, encarregà la redacció d'un nou pla d'estudis, la Ratio Studiorum, de 1898, que havia adaptat la formació dels futurs preveres a les directrius intel·lectuals promogudes per Lleó XIII. Aquesta reforma no se limitava en el currículum acadèmic. El bisbe volia crear també espais on els estudiants poguessin entrar en contacte amb el coneixement científic. Dins el seminari començaren a aparèixer diverses institucions culturals: un museu bíblic i arqueològic, un museu d'història natural, un observatori astronòmic, certàmens científics i literaris i una ampliació important de la biblioteca. I aquest conjunt d'iniciatives responia a una idea molt clara: la Bíblia no podia estudiar-se només des de la teologia, sinó també des de la història i des del coneixement de les cultures de l'Orient Antic. Dins d'aquest projecte apareix la figura que acabaria convertint aquella idea en una realitat concreta, Monsenyor Bartomeu Pasqual i Marroig. Seria ell qui posaria en marxa el que avui coneixem com a Museu Bíblic del Seminari de Mallorca. Nascut a Palma l'any 1875, ingressà molt jove en el Seminari Diocesà de Mallorca. Durant la seva formació, destacà especialment pels seus interessos en l'estudi de la Sagrada Escritura i per la seva inclinació cap a les disciplines històriques relacionades amb el món bíblic. La seva carrera acadèmica es desenvolupà ràpidament. Després d'obtenir la llicenciatura en Teologia en el Seminari Central de Burgos, ocupà una canongia electoral i acabà convertir-se en professor de Sagrada Escritura en el mateix seminari mallorquí. I amb el temps també exercirà com a rector del centre. En Pasqual mantenia contacte amb diversos especialistes europeus en estudis bíblics i orientalística, un camp d'investigació que a principis del segle XX viu una expansió considerable gràcies a les excavacions arqueològiques del Pròxim Orient. I fruit d'aquest interès, l'any 1910 comença a organitzar dins el seminari una primera sala bíblica. concebuda com un espai pedagògic destinat a ajudar els estudiants a comprendre el context històric de la Bíblia. I amb els temps, aquella sala es transformaria en una institució més completa, el Museu Bíblic del Seminari de Mallorca, que queda consolidat pocs anys després. El museu no pretenia ser simplement una col·lecció d'objectes curiosos. L'objectiu era utilitzar peces arqueològiques, reproduccions i materials històrics per il·lustrar les cultures del Pròxim Orient Antic, permetent així també situar els textos bíblics dins el seu context històric real. I amb els anys, la col·lecció començà a incorporar materials procedents de diverses institucions i contactes acadèmics. I entre aquests objectes aparegué un conjunt especialment interessant, una col·lecció de tauletes cuneïformes procedents de Mesopotàmia. Aquestes petites peces d'argila acabarien convertir-se en un dels elements més singulars del museu. Durant molt de temps, se pensava que les tauletes cuneïformes conservades en el Museu Bíblic del Seminari havien estat adquirides totes en el mateix moment. Segons una interpretació que circulava encara a finals del segle XX, les peces haurien estat comprades per Monsenyor Bartomeu Pasqual a Jerusalem durant la dècada de 1930. La investigació posterior dels arxius del museu ha demostrat, però, que la història fou més complexa segons mos conten Ramis. Els inventaris antics del Museu Bíblic, especialment els adaptats dels anys 1927 i 1938, juntament amb la correspondència personal d'en Pasqual, han permès de construir el procés real de formació de la col·lecció. La primera tauleta arriba al museu l'any 1911, procedia d'una institució acadèmica de Jerusalem vinculada a l'estudi de la Bíblia i de l'arqueologia del Pròxim Orient. Uns anys més tard, el 1914, el museu també rebé una segona tauleta, procedent d'una col·lecció establerta a Londres. I també posteriorment, durant els cursos 1925 i 1926, el jesuïta Manacorí, Andreu Fernández i Trullols regalaren al museu tres tauletes més que provenien de l'Institut Bíblic de Jerusalem. La col·lecció s'amplia encara més a l'any 1965, quan el Monsenyor Pasqual realitza un viatge a Terra Santa acompanyat d'altres membres del seminari. Durant aquell viatge reuniren diverses peces destinades en el museu, entre les quals hi havia 10 tauletes cuneïformes procedent del convent de Santa Anna de Jerusalem. I d'aquesta manera, cap a mitjans de la dècada de 1930, el Museu Bíblic ja conservava 15 tauletes mesopotàmiques. Aquestes peces, segons en Francesc Ramis, havien estat escrites mil·lennis abans a Mesopotàmia, però havien arribat a Europa a través del mercat d'antiguitats vinculat a les primeres excavacions arqueològiques del segle XIX. En aquell moment, molts jaciments mesopotàmics encara no estaven protegits i nombrosos objectes circulaven entre col·leccionistes, institucions acadèmiques i museus. Entre aquelles 15 tauletes hi havia documents de diferents tipus i una d'elles, per la seva antiguitat, acabaria destacant per damunt de totes. Segons la catalogació actual de la col·lecció, els textos fan referència a diferents productes i activitats, registres de peixos, inventaris d'animals domèstics, documents relacionats amb cereals, anotacions sobre joncs i canyes, registres de teixits, transaccions de plata i anotacions sobre jornals de treballadors. I aquest tipus de documents reflecteix, mos explica en Ramis, el funcionament de l'administració econòmica de les ciutats mesopotàmiques, on els escribes registraven entregues de productes, pagaments o moviments de mercaderies. És interessant observar, com diuen Ramis, que el Monsenyor Bartomeu Pasqual ja interpretava les tauletes en aquest sentit quan explicava la col·lecció als estudiants del seminari. Segons testimonis conservats, afirmava que es tractava d'escrits de caràcter comercial o administratiu i evitava atribuir-los significats religiosos o misteriosos. I la investigació posterior confirmaria aquesta intuïció. Dins d'aquest conjunt de documents n'hi havia un que registrava una operació concreta relacionada també amb el comerç de peix. La tauleta més antiga conservada va ser escrita a la ciutat sumèria d'Umm, situada a la baixa Mesopotàmia. Avui aquest lloc s'identifica amb el jaciment arqueològic de Tal Yuka, a la sud de l'Iraq actual. Segons explica l'investigador Ramis Darder, moltes de les tauletes conservades en el Museu Mallorquí procedeixen d'aquesta mateixa ciutat, un important centre administratiu durant el tercer mil·lenni abans de Crist. En aquell període, Mesopotàmia estava formada per una xarxa de ciutats-estat, sumèries distribuïdes al llarg dels rius Tigris i Eufrates. I entre aquestes ciutats hi havia Ur, Uruk, Lagash, Eridu o Kish. cadascuna en les seves pròpies organitzacions polítiques i religioses. I Umma era una d'aquestes ciutats. Durant l'anomenat període dinàstic arcaic, les diferents ciutats competien entre elles pel control del territori i dels recursos agrícoles de la regió. I en alguns moments, Umma va arribar a tenir un paper destacat dins d'aquest sistema polític. Un dels seus governants, en Lugal Zahisi, aconseguí fins i tot unificar gran part de la baixa de Mesopotàmia durant els segles 24 abans de Crist. Aquella expansió va ser, però, breu, ja que poc després el territori va ser conquerit per sobirans acadis. Malgrat aquests canvis polítics, la ciutat continuà existint durant segles i mantingué una activitat administrativa important. I la tauleta conservada a Mallorca pertany a un moment posterior de la història mesopotàmica, el període conegut com a tercera dinastia d'Ur. I aquest període s'inicià cap a l'any 2112, abans de Crist, quan el sobirà Utu-Hegal, de la ciutat d'Uruk, aconseguia expulsar els Gutis, un poble procedent de les muntanyes del Zagros, que havia dominat la regió durant dècades. I després d'aquesta etapa d'instabilitat, els sumeris recuperaven el control del territori i establiren un nou estat en capital a la ciutat d'Ur. Segons explica en Ramis Darder, aquest període representà un moment de gran desenvolupament administratiu, polític i cultural dins del món mesopotàmic. Els governants d'Ur organitzaren una administració centralitzada que controlava la producció agrícola, el comerç i la distribució de recursos. Per gestionar aquest sistema es produirien milers de documents escrits en tauletes d'argila. I entre els monarques d'aquesta dinastia destacà especialment Sulhi, que regnà aproximadament entre els anys 2094 i 2047 abans de Crist. Durant el seu regnat, l'estat d'Ur arribà en el moment de màxima estabilitat i prosperitat. La burocràcia estatal se consolidà i es promogueren reformes administratives i es desenvolupà una important activitat literària i jurídica. La tauleta conservada a Mallorca va ser escrit precisament durant el regnat d'aquest monarca. I els especialistes han pogut determinar amb bastanta precisió el moment de la seva redacció gràcies a un sistema de datació molt característic de Mesopotàmia. Els anys no es numeraven, sinó que es designaven a partir d'esdeveniments importants. Aquest sistema que permet identificar l'any concret en què es redactà així el document. I segons l'estudi d'en Ramis, el text està escrit en no sumari i el document registra una operació relacionada amb el comerç o la distribució de peix. La primera part del text enumera diferents quantitats i tipus de peixos. Entre els productes registrats apareixen grans quantitats de peix fumat, més d'un miler de peixos d'una espècie anomenada suhur, diversos peixos anomenats bou i altres peixos classificats sota el nom de gam-gam. I aquestes quantitats es registren utilitzant unitats de mesura pròpies de l'economia mesopotàmica, com el gur o el ban, que eren mesures de capacitat utilitzades per calcular volums de productes. I el test indica també l'origen d'aquesta mercaderia. Els peixos provenien de canals o cursos d'aigua situats en els camps propers a la ciutat, un sistema hidràulic que formava part de l'agricultura irrigada també característica de Mesopotàmia. En una segona part del document apareixen els noms de les persones implicades en la transacció. Un individu anomenat Urelle apareix com a responsable de lliurar la mercaderia, mentre que un altre personatge, identificat com a Umani, figura com a receptor. I finalment el test inclou la datació de l'operació. En lloc d'utilitzar un número de l'any, el document se refereix a un esdeveniment religiós, l'any en què s'imatge del déu Nanna, una de les principals divinitats del panteó sumeri, va ser duïta dues vegades en processó en el temple de Càrcida. És així com se pot situar la redacció del document cap a l'any 2058 abans de Crist. Què us pareix?
Ja m'apareix, i ho hem dit en diverses ocasions, que aquest museu bíblic és un massa desconegut museu que, a més, pot s'atengui una de les peces més rellevants a nivell internacional referit a l'escriptura, a la història antiga. després l'art de Mesopotàmia, aquella gran desconeguda, bressol de la civilització, com l'anomenen molts, i d'aquella civilització encara mos queden coses, com per exemple la manera de mesurar els temps. Per què les hores tenen 60 minuts i els minuts 60 segons, o per què hi ha 24 hores en el dia? I d'aquest sistema sexagesimal els hi devem a ells, quines coses. I per això també hi ha els 360 graus a un cercle. És a dir, que per culpa dels mesopotàmics, deim allò de donar un gir de 180 graus. Però anem a altres coses, que Sergio, com ja és habitual, en tot això s'ha obert un bon meló. I és que aquest desconegut museu, que està ubicat en el carrer del Seminari, a la Casa de l'Església, a Palma, està agafant protagonisme precisament per alguna de les peces que té, com, per exemple, una mòmia egípcia del segle I abans de Crist, que ho han comentat qualque vegada a Font de Misteris, també aquesta escriptura assíria que has comentat, o un bocí d'un papir egipci que recolliria el que es creu que pot ser el text filosòfic més antic que es conserva a tot el món. I ho tenim aquí, i no li fem ni cas. I ara aquí tal vegada podríem parlar de l'origen de l'escriptura. Bé, fa uns anys, deu fer 3 o 4, vàrem parlar amb la doctora Vázquez Hoyos, Ana María Vázquez Hoyos, tutora, ara jubilada, de la UNED, que perquè ella afirma que l'origen de l'escriptura a la península s'hauria originat, com a mínim, en l'any 4000 abans de Crist. Que, per cert, damunt d'això va rebre crítiques que, a més, un no acaba de comprendre per què se li va criticar i de segons quines maneres, no?, a una doctora en història antiga, però aquest no s'és debat. El cas és que ara fa poc ha sortit publicat que han trobat una mena de protoescriptura que es podria datar en devés, més o manco, el 40.000 abans de Crist. Estaríem parlant d'uns símbols trobats a diferents objectes per la banda d'Alemanya que creuen que era això, una manera d'escriure. Però bé, el que vull dir amb això és que encara queda molt per sabre, queda molt de misteris, molt d'enigmes per descobrir i també moltes preguntes, evidentment, per resoldre i molta història per reescriure. Ja veurem en què acaba això de l'escriptura del 40.000 abans de Crist, veurem si es reescriu o no la història, però de tot això que has contat i que he dit jo, hi ha una coseta que m'ha cridat l'atenció, perquè en el Museu Bíblic hi ha aquest papir egipci que he dit abans que es creu que és de debés fa 4.000 anys. I, per altra banda, hi ha aquestes tauletes d'escriptura mesopotàmica que, curiosament, i sense tenir relació, serien més o menys amb pocs anys de diferència, però del mateix moment històric. No deixa de ser curiós, no ho trobeu? Bé, sigui com sigui, recomanem des d'aquí, com sempre, se visiten aquest museu amb aquestes peces que ja tenen renom internacional. Bé, gràcies, Sergio. Petita pausa i tot d'una continuem. Aquí, a Font de Misteris, a Ivetra Ràdio.
Ivetra Ràdio és investigació.
Dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Seguim a Font de Misteri, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Què mos dus per avui?
Bon vespre, Xema. Per avui, com que en Borja va dir que volia parlar de follets, d'aquí som, jo volia dur una historieta d'uns éssers molt semblants i també molt nostres, com són els dimonis bollets. Així que duc una del llibre Rondalles i llegendes de Santanyí, de Cosme Aguiló, que du per títol, precisament, Els dimonis bollets del pont d'en Bandera, i que conta tal que així. Ens diu que anant pel camí de Samarador, a Santanyí, just quan som en el primer revolt, a mà dreta i ben a prop de la vila, hi ha una casona baixa, de portal quadrat i finestró, girada cap a Xaloc, que li diuen el pont d'en Bandera. Deu fer cosa de 200 anys, o tal vegada més, que arran d'aquesta casa passava un canal, la canal del Pou del Rei, que duia aigua de l'Alqueria Blanca cap a Santanyí. I aquest canal travessava per davall terra el camí de Samarador, just a l'endret de Can Bandera. Per això, aquella casa, d'ençà que el món és món, li diuen el pont d'en Bandera. I allà, fa un cremull d'anys, hi vivia tota soleta una doneta molt major. Era el temps on encara els dimonis bollets se'n feien de les seves. I aquí l'autor ens diu: ja en deveu haver sentit xerrar dels dimonis bollets, no? I dels dimonis bollets són uns dimonis petitons que sempre demanen feina i de vegades menjar. No saben estar aturats mai. Per això, si un en la té i és enfotrat, que és com diuen per Santanyí, està com a endimoniat, i fa sortir el fetge a son pare, a sa mare li solen dir: ell no tens saturatai, vaja quin dimoni bollet que ets. Però en aquesta ocasió es refereix als dimonis bollets, com a tal, perquè ens diu que una vegada se presentà en aquella doneta un escabotell d'aquests dimonis i ala, venga a pegar bots i a fer cucaveles i fues i utiperis davant d'ella, i bells i crits i trull. Vaja quin regiró que se'n va dur. Els polses sols no li bategaven i per poc no va caure de mal de cor. I això així, tots plegats, els dimonis bollets li enfloquen aquesta. Què farem? Què farem? Que la mos n'adurem? Si no mos dau feina, vos matarem. Ai, Déu meu, això va dir ella, sense sortir de seu esglai. I ara com em desfaré d'aquell embull? Ja ho sé. Anau. Anau a fer un pou. Plou tan poc per aquí que no em vendrà gens malament tenir aigua a voler i no haver de mirar prim. Tal dit, tal fet, se posen tots a fer feina, amb una ràbia d'allò més feresta. I no us penseu que n'hi hagués cap cabedàs, ni que s'aturàs a fumar. Dir amén i tenir el redol del pou escombrat, amb la terra decantada i el forat fet, va ser tot u. I en un instant tenien gest el brocal. I pim-pam, en un instant varen ser a l'aigua. Fer aquell pou va ser com que passar per davant Campos. i encara no havien amollat les eines com ja tornaven a embestir a la Madonna. Més feina. Què farem, què farem? Que la mos n'adorem. Si no mos dau feina, vos matarem. Jesús, bon Jesús, aquesta sí que més bona. Ja hi tornam a ser separada de les seves. Anau, feis-me un corral i una barraca pels porcells, que no entenc. No valiu brou. Idò, vet aquí tassa i mitja. Que i Cèsar se posen a trellinar pedres amb sa cibera i comencen a tancar de paret un redol de figueres de moro. I venga a moure rocam i a acostar pedrotes. Vos assegur de cert que en sentien de renou de martells, aixades i perpalls. Uns s'assentaven i els altres ja reblaven. En un no-res ja tenien sa barraca quasi engestida, una barraqueta que valia ulls per mirar, amb un portaler baix i amb sa llinda tota d'una peça i amb un caramull a punt de tapar. Talment un formiguer. I com em direu, feina feta té bon tranc. Cap a sa Madonna s'ha dit, i altra vegada amb sa mateix rosari. Què farem? Què farem? Que la mos n'adorem. Si no mos dau feina, vos matarem. Aquella doneta ja no sabia com se n'havia de desfer, fins que se va encendre un llumet dins el seu cervell. S'empullà a la sala d'allà a dalt i de dins un cove va treure un vell de llana negra, d'aquella que com més la renten, més negra torna. El s'hi dona i els diu, «Anau a mar a rentar aquest vell de llana negra i no torneu fins que sigui ben blanca». Els dimonis boiers deixaren ses eines en banda, prengueren es vell i partiren escapats cap a ses penyes de mar. I allà frega qui frega, renta qui renta, i encara ara renten si no se són aturats. I no els hi han vist pus mai en els dimonis boiets, d'haver ses pont d'en bandera. Bé, una altra versió molt semblant d'altres on la solució és donar-los als dimonis boiets feines que siguin impossibles de complir del tot. Recomanàvem el llibre triat, Rondalles i llegendes de Santanyí, de Cosme Aguiló, perquè a més de tot tenim un bon grapat de locucions i de paraules que crec que no s'haurien de perdre.
I de bona apreciació, res més que afegir. Gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.
Anem amb tu ara, Borja Rigo. Mos vares fer en el darrer programa un petit adelant del que parlaries avui, que en Irene també ja ho ha aprofitat ella per la seva secció de contes i rondalles. No sé si té o no res a veure amb el que ha contat ella, però endavant, Borja Rigo.
I doncs sí, en aquesta ocasió vull recordar una història ben curiosa i crec que divertida que mos du a Madrid a principis del segle XVIII. Els fets apareixen documentats una mica més endavant, això sí, l'any 1888, en el llibre de Ricardo Sepúlveda sobre el vell Madrid, i ja en el nostre segle, obres com Un madrid insòlito del nostre estimat Jesús Callejo. És moment de parlar de follets, o de nans, o per ventura d'una mica de cada. Com dèiem, ens situàvem a Madrid a principis del 18 a una casa situada en el carrer Màrtires d'Alcalà, a mig camí entre el Palau del Duc d'Olivares i el Seminari Jesuïta de Nobles. Sembla que aquella casa, gairebé un palau, era emprada amb freqüència per un grup de jugadors de cartes que apostaven dobbers, bevien molt i feien encara més escàndol. De fet, una nit aquella situació va anar a més, ja que en un moment determinat alguns dels jugadors començaren a cridar més i més i a cercar brega perquè, segons sembla, un d'ells havia fet trampes en sos naips. De sobte, enmig de tota aquella cridadissa, va comparèixer un follet o un nan barbut, que no és el mateix, clar, per exigir que callassin d'una santa vegada. A continuació, va descomparèixer ràpid com un llamp. D'entrada, els jugadors se van espantar una miqueta, però tot d'una van tancar la porta de la casa i van seguir-lo seu. Així, ja de matinada, va comparèixer un altre ésser, encara més lleig que l'anterior, que va amenaçar en aquells homes si no feien el favor de callar. I també va descomparèixer. Aquest fet, clar, va fer que aquells homes s'espantassin més encara i que decidissin no tancar només la porta principal, sinó totes les altres portes i finestres d'aquella casa. I, per si fos poc, a l'esmentada porta principal van posar un home armat amb una espasa. I després, clar, a seguir en el joc i en el veure. Però no havia passat gaire estona quan, de sobte, se'ls va aparèixer un tercer ésser, nan o follet. Aquesta vegada, els homes se van tirar damunt la criatura per mirar d'agafar-la, però no ho varen aconseguir. Només la feren fugir. Per això, idò, van decidir seguir en el joc, encara que aquesta vegada sí fent una miqueta manco de renou, no fos cosa. I ara sí, la cosa de veres se posa interessant. Parau atenció. De sobte se van apagar tots els llums de la casa i van aparèixer de vés 20 d'aquells éssers armats, atenció, amb fuets i garrots. I afuetades i garrotades amb aquells homes renouers fins que van aconseguir fer-los partir ben de pressa i deixant enrere fins i tot els dobbers. Des d'aquell moment, la història de la casa va començar a ser coneguda per tot Madrid i, per aventura, va ser el motiu de que una dona noble, la marquesa d'Ormazas, s'interessés per ella. Tant d'interès va tenir i tan poc creia en històries de fantasmes i de follets que la va comprar i se va anar a viure allà. I, com ja podeu imaginar, li van passar coses. Durant la mudança, la marquesa va sol·licitar en el seu majordom unes cortines d'un color i un bordat determinat. I just en el moment en el qual el servent sortia per la porta, li va comparèixer a la dona un d'aquells éssers, duit a la mà precisament les cortines tal i com les havia demanat. I sembla que la dona va caure en terra fora sentit i que no se va despertar fins passades unes quantes hores. Ja desperta i encara realment espantada per lo que havia succeït, vam anar a cridar el seu confessor. I no havia arribat encara el missatge en el convent quan de sobte va aparèixer davant ella un altre ésser follet o nan barbut duint de sa mà en el capellà. En veure allò, la marquesa va partir de sa casa per no tornar mai i se diu que se va perdir tota la seva vida d'haver-la comprat. Així, sa casa va quedar buida un grapat d'anys fins que la va comprar un canonge que nomia Melchor de Avellaneda i que també feia una mica de befa de ses històries que se contaven d'aquell indret. Allà se va instal·lar aquell home i un dia va començar a redactar una carta dirigida al bisbe per demanar-li un llibre. I què va passar? Idò, que abans de que acabés d'escriure-la, va comparèixer dins la casa un d'aquells misteriosos éssers que li va entregar l'exemplar sol·licitat. I clar, en sa testimoni directe d'allò, se va anar per cames de sa casa, i també de Madrid, per cert, i que se sàpiga no va tornar. D'aquesta manera, aquell edifici va quedar ja completament buit i va començar a s'ocupar per lladres i delinqüents de tota aquesta. Així, fins que els veïnats, cansats de la situació, van demanar ajuda a l'església. Volien acabar amb aquell indret màgic i infernal. Tornant en el llibre de Sepúlveda Conde de finals del XIX, sembla que la demanda dels veïnats va ser escoltada. I la imatge és certament sorprenent. Resulta que per anar a acabar amb aquelles forces sobrenaturals, se van arribar a ajuntar més de 50 persones entre inquisidors i ajudants. Cida era agafant els follots anants, escorxar-los i cremar-los a la foguera. En se davant a casa, la van beneir amb aigua per, a continuació, entrar. Però, clar, ni rastre de cap criatura estranya. Tan sols van trobar un grapat de traficants de moneda que no feia gaire s'havien instal·lat allà en el soterrani de l'edifici. D'aquesta manera, la casa va ser esbocada en el segle XIX. Se diu, segons recull un article del diari ABC de 2015, que aquell solar, feia olor a sofre i que varen tirar sal perquè no sortís res. Però tot passa, i ja a finals del segle XX, el propi Callejo recull en el seu llibre que la nova casa... que s'havia aixecat una nova casa en aquell solar i que també succeïen coses ben estranyes.
La veritat és que tenia raó, que era una història ben curiosa. Jo no la recordava en absolut, me sorprèn que encara que digui en Jesús Callejo mos digui que en el seu Madrid insòlito és,
sí,
en el llibre. Que a dia d'avui, una vegada esbocat l'edifici, encara passarien coses rares, en el carrer Màrtires d'Alcalà, havies dit que era, i allò, hi ha un parell de coses que m'han cridat molt l'atenció, com per exemple, que quan demana aquella senyora, el confessor, has dit que... van anar a cercar el confessor un convent i que encara no havia donat temps de que arribés el missatge i ell venia, però que anava de la mà d'un d'aquests follets o un d'aquests nans, un d'aquests noms
sí.
O el que fos. Això ja, la imatge, me resulta d'allò més desconcertant.
Clar, és que aquesta història la vaig trobar a un llibre, a cavall entre els... l'original que ha parlat de final del XIX i el d'en Callejo, un llibre de mitjans segle XX, i clar, vol cercar, com sempre fem a Font de Misteris, aquella font primigènia, i ja ho vaig dir, la primera que ha trobat era això, de 1887-88. Però...
Que ja ve d'antic.
Sí, es veu que és una època ja post-inquisitorial, més, diguéssim, lliure per publicar segons què, però sí que és ben curiós.
És molt... La veritat és que m'ha semblat molt sorprenent, a més també per aquest grapat de gent que hi havia, que van ser els que van sortir atemorits, que te diuen que era gent que feia timbes, que feien partides, ja mos convida a pensar que no era una gent massa pusilànima, sinó que podrien ser fins i tot un tipus de... mos imaginem més com a mafiosos o tipus d'aquests, no? Però jo crec que és molt, molt curiós, molt sorprendent, molt interessant per això, per la desconeixença d'aquest fet, que, bé, Irene ha parlat dels dimonis boies, que els tenim aquí com a tan simpàtics, però aquests m'han agradat molt. Bé, ja mos ho vares adelantar. I com que ho vares anunciar, i ja que fa uns mesos vàrem estar parlant del cas d'un estrany fenomen una mica semblant, no tant radical com aquest, però que s'hauria produït a la ciutat de Saragossa fa una norantena d'anys, idò, ja que era, ho he volgut reprendre, era un cas on a un pis succeïen fenòmens estranys i en aquell cas se sentia una veu d'origen desconegut que donava informació i que es comunicava amb els habitants d'aquella casa i on va haver fins i tot intervenció policial i governamental. I bé, que s'ha de dir que en aquell cas, al igual que en aquest que has comentat tu, però en aquell cas el misteri realment mai no se va aclarir. Estic fent referència en el conegut com el Duende de Zaragoza. I el tema és que, bé, ho vàrem estar comentant en el programa, i arrel de que un dia l'equip del programa, d'aquests dies que mos anam a trascar la recerca de misteris, avui no hi anirem perquè el temps no acompanya gaire, i aquell dia tu, Borja, se te va unir en el cap la pregunta, li vares fer, feien psicofonies, li vares demanar quan som aquí, quina quantitat de gent som aquí. Que, per cert, varen tenir resposta...
I resposta encertada.
A més, efectivament, però, clar, el tema és que la vares fer perquè el cas del duende aquest es va donar, te va donar la idea, i, clar, me vares fer reprendre el cas, posant-me en marxa, i vaig estar cercant a les hemeroteques digitals si trobava qualque dada d'interès que pogués aclarir més damunt del que vares contar del duende de Zaragoza, on es deia que hi havia un follet o fenòmens poltergeist, o el que fos, que es manifestava i es comunicava de manera, direm que, intel·ligent o lògica en gent en aquell pis de Saragossa de l'any 1934, en aquest cas, l'altre teuer del segle en què d'ac era d'haver ser el segle XVIII, però no sabem de quan, en aquest cas 1934, que, per cert, al igual que aquest de Màrtires d'Alcalà, a dia d'avui també aquest edifici ja està derruït. I de damunt d'això, en el diari Diario de Ibiza, que és fantàstica la feina de l'Ajuntament d'Ibiza en la seva hemeroteca digital, i del desembre de 1934 va publicar un breu on diu això: una carta del duende. El comisario de policía, señor Prados, ha recibido una carta firmada por un tal Conrado Manón diciendo que es el famoso duende de Zaragoza. Pide perdón a la policía por las molestias que ha causado. Manifiesta que ha inventado un aparato para retransmitir los sonidos por medio de radiaciones... No me podéis decir que está cara, Borja. Después su comentar. Por medio de radiaciones radiomagnéticas y que utilizando dicho aparato es como consiguió emitir la voz misteriosa que tanto ha intrigado al vecindario de Zaragoza. Suplica que no se le detenga y que vayan a su domicilio para examinar el aparato. Termina diciendo que se valía del procedimiento de la voz misteriosa para efectuar con eso una especie de reclamo de su invento. En vista de esta carta, las autoridades han ordenado la práctica de inspecciones para averiguar si el autor de la carta es, en efecto, un ingenioso inventor o si se trata de la broma de algún chusco. Clar, jo, la veritat és que no sé si això solucionaria el cas o encara li donaria més misteri. No ho sé. I quatre dies després torna a sortir també al Diari d'Eivissa, hemeroteca digital de l'Ajuntament d'Eivissa, amb una suposada resolució del cas. Províncies, el duende de Zaragoza. Las últimas noticias que circulan por Zaragoza acerca del suceso misterioso dan a entender que se trata de una de esas planchas sin precedentes de las personas que han intervenido en el esclarecimiento de lo ocurrido en la casa número 2 de la calle Gastón Gotor. Dicen que los señores de Palazón, inquilinos del piso donde se ha manifestado el fenómeno, en vista de lo ocurrido, han manifestado sus propósitos de ir a residir a Valencia y que al saberlo, el duende ha dicho que él también se trasladaría a Valencia, donde dejará oír su misteriosa voz. La impresión es de que se trata de un invento cuya propaganda se hace por este procedimiento y que no tardará mucho en conocerse, dejando con dos palmos de narices a cuantos han hablado de métodos científicos y haciendo estudios y experimentos para desentrañar el misterio.
Em sembla que s'ha fet un fora tres pams del micròfon, com dient que no...
Que no vol dir res.
No vol dir res.
però tu no. Tu t'has arremangat ses mànigues, que sí, vol dir sí, que clar. Sí que vols dir.
No coneixia aquest final d'història, i mira que és una història que m'encanta i que he seguit des de sempre.
És que aquesta carta no l'he trobada enlloc. L'he trobada, he dit, a l'hemeroteca digital, però a l'hemeroteca digital de l'Ajuntament d'Eivissa, en el de Patrimoni, Hemeroteca Nacional, de la Biblioteca Nacional, o el Patrimoni Bibliogràfic, no ho he trobat. No he trobat res més damunt d'això.
Xusco.
La paraula xusco.
La paraula. La paraula que defineix tot aquest final de cas de Duende de Zaragoza.
Què he dit?
Que més encerta, diria jo. Un invent.
És que ara ho cercava. Ingenioso, inventor, o si se trata de la broma de algun xusco. Algun xusco.
Ja, ingenioso, inventor, està present dins la casa quan s'investigava?
No, ho feia mitjançant clar. Radiacions, no sé què, magnètiques. Radiomagnètiques.
I aconseguia que aquella bou, en el seu invent màgic, perquè no té altra qualificació, sortís d'aquella hornacina famosa d'on sortia la bou d'esfollet, del Duende de Zaragoza.
A més, s'hi va inventar el wifi
clar,
fa 90 anys.
És a dir, clar, si sortia d'allà, potser havia de cop que aquest receptor d'aquestes emissions que no se va trobar perquè se va investigar aquell forat, aquella hornacina, evidentment que se va investigar i molt, és a dir, no hi havia cap receptor ni cap invent màgic ni miraculós.
Per a si xusco o no, lo curiós és que se pogués imaginar aquest aparell, que també m'apareix digne de menció.
Bé, ja sabien com començat les emissions radiofòniques en normalitat.
Sí,
que feia anys.
Perquè se pogués imaginar una cosa així per fer aquesta broma, m'ho pareix curiosa.
Bé, hem de pensar que en aquell llavors en Thomas Alva Edison ja deia que estava fent una màquina per poder parlar en l'altra banda, qualque tipus de psicofonies en directe, diguéssim. Així que tampoc seria tan estrany que pensessin en aquesta màquina, però clar, que un pis d'un edifici clar. A Saragossa se posés això i se fes aquest invent, jo si hagués estat aquest senyor en Conrado Manon, del que no he sabut res més, que també l'he cercat, òbviament, ja ho hagués fet a una institució i a una situació que tingués més rimbombòrum que no aquest, que el va tenir, és vera, però va quedar com no res.
I en el marge de ser un dels grans inventors oblidats de la història de la ciència mundial, també tenia poders psíquics, segurament, perquè era capaç d'endevinar les preguntes que se feien quan ell no era present. També tenia un sistema de microfonia amagat per escoltar les preguntes que feien i per respondre-hi a distància?
No t'enfadis. Mira, segons això, tindríem que aquí hauria acabat el Duende de Zaragoza, que hauria desaparegut. Però també hi ha la possibilitat que s'hagués anat a València amb aquella família. I crec que aquesta història no la coneixes. I la contaré la propera setmana aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qual cosa a profit d'aquesta Font de Misteris. I bé, evidentment, a ningú li sorprendrà si dic que la història de la humanitat està marcada per la pujada i les caigudes, no?, de civilitzacions, d'imperis, que en el seu moment semblaven invencibles i que eren totpoderosos. Allà està Roma, Bizanci, els otomans, els àrabs. N'hi ha també alguns altres que no et solen recordar, com, per exemple, l'imperi mongol, que, a més, aquest va ser, crec, recordar que un dels més extensos de tota la història, o l'imperi espanyol. I ja en el segle XIX i XX, altres més propers, però igual de desastres. I Mesopotàmia va ser un dels primers com a tal. Constituïren el que coneixem com una civilització, però que com va seguir i seguirà passant en el futur, va caure, per mor de no emprar, és la meva opinió, evidentment, però no emprar la sensatesa, la lògica, la humilitat, l'empatia, no? I és que aquella coneguda com a Terra entre Rius era, estava ubicada, més o manco, a on ara hi ha part d'Iraq, Turquia, Síria i també Iran. Eh? Vaja, un altre antic gran imperi, l'imperi persa. Eh? I de aquest dia es torna a tenir tràgic protagonisme, com tantes vegades a la història, no? I pel mateix motiu. I és que, per molt que no vulguin, la història és cíclica, tendeix a repetir-se, es tendeixen a cometre els mateixos errors. I és que, com dic, malauradament, tant de bo no fos així, no? Utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i vetres ràdio, però és que, com a espècie, no tenim remei. I encara molt manco quan hi ha dirigents que en la seva supèrbia, en la seva prepotència, es pensen... Bé, millor no dic res. I bé, i a més del que no dic, que es pensen, i de més, maleïts, perquè també es pensen que són atents, i ja s'ha dit que no. I ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I com enguany l'any Alcover, havia pensat que qualcú dels seus poemes bíblics mos encaixaria bastant bé pel que hem parlat avui, no?, de Mesopotàmia, el Museu Bíblic. Però n'he trobat aquest altre d'ell, d'en Joan Alcover, que va morir just fa 100 anys. Per això és important, aquest. 100 anys fa que va morir. O sigui, que això és anterior. I mireu si es repeteix la història. D'en Joan Alcover, uns fragments del seu poema La Vanguardia, que diu: «Tintas aún en sangre las victoriosas armas, cantaban las hebreas al son de los panderos, cuando a Sion llegaron pastores y boyeros a renovar la angustia de bélicas alarmas. Su danza suspendieron las pálidas judías, el muro coronaron de la ciudad defensa y vieron a lo lejos la muchedumbre inmensa contra Israel armada por 5 satrapías. De viudas y lisiados y huérfanos se inunda del Líbano al Éufrates, la tierra prometida. Dale, Señor, un poco de paz. Deja que laven sus pies tranquilamente bajo el paterno techo y coman a su mesa y duerman en su lecho y al son de los salterios en oración te alaben. Los de Baal se acercan, Señor. Truena sobre esos idólatras que ultrajan tu nombre y tu decoro y que cobrarse juran las hemorroidas de oro en carne de mi carne y hueso de mis huesos. Hay aves de rapiña de vuelo majestuoso, hay pueblos eminentes de garras afiladas, hay víctimas, acaso que, a presa destinadas, admiran la figura soberbia del coloso. Llamemos al bandido bandido, vuele o ande, sea la vil raposa o el águila altanera. Sea hombre, sea pueblo civilizado y grande, robe una bolsa o robe una nación entera, y si la paz turbare la sórdida codicia de pueblos poderosos aliados de la muerte, a socorrer al débil en lucha con el fuerte, acuda la divina legión de la injusticia». I bé, això que cadascú ho personalitzi com vulgui, eh? I dins d'aquest tema mos encaixa aquesta cançó d'aquest lletrista surrealista o no, que deia: «Yo también, mirándome, vivo desde milenios y vengo recto de la alta cultura de los sumerios, del arte cuneiforme del escriba y duermo siempre dentro de un saco porque no quiero perder el contacto con la tierra, el valle entre los ríos de Mesopotamia, que vio en sus orillas a Isaac de Nínive. ¿Qué cosa quedará de mí, del tránsito terrenal, de todas las impresiones que tengo en esta vida?». D'en Franco Battiato, Mesopotàmia. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Los hay que se envejecen,
los hay que...
afloran recuerdos muy lejanos, como si fuera ayer. Me veo como en brazos de mi madre y siento aún los tiernos comentarios de mi padre. Comidas de domingos en familia, las ganas de un deseo irracional, primeros pasos, risas y dolores. La primera gota blanca, qué impresión y qué placer extraño. Y un enamoramiento sin sentido, por ley natural a aquella edad. Primer acorde en un órgano de iglesia en la sacristía, y un
dogmático respeto hacia las instituciones. ¿Qué cosa quedará de mí, del trato?